A Ràdio Estel comença Àngels.
2003 ha començat amb l'aplicació de la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics anunciada a bombo i plateret pel govern espanyol. Un estalvi que és de 3,85 euros per cada 100 euros gastats. Estalvi del qual gaudirem, i això és ironia, fins al 30 de juny. Després tornarem a la realitat d'uns preus que en l'últim any s'han encarit més que no pas la rebaixa fixada des d'aquest inici del 2023. I això sense tenir en compte que, curiosament, alguns supermercats van experimentar un augment sobtat de productes bàsics, com ara la llet, doncs abans no s'apliqués aquesta rebaixa. I ara potser us preguntareu a què treu que parlem d'aliments a l'Àngels. Doncs de seguida ho entendreu.
Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots, com esteu? Comencem l'edició número 19 ja de l'Àngels aquí a Ràdio Estel i ho fem, com sempre, doncs, escoltant els i les protagonistes que hi ha i que tenen moltes coses a dir dins l'àmbit del tercer sector social, tot i que algunes vegades doncs, ens n'allunyem una miqueta, però sempre hi està present. Recordeu que l'Àngels és un programa impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem possible el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla. Ara entendreu allò dels aliments, perquè avui volem parlar de nutrició, perquè sovint ens hi referim molt i de ben segur que desconeixem molt sobre el tema. No, de ben segur no, segur. Com diu la nostra convidada, la convidada que ens acompanya aquesta tarda, la nutrició és apassionant, però segueix sent tot un món per descobrir. I per tant, i això ho dic jo, calen persones expertes, coneixedores del tema, perquè ens assessorin, ens recomanin, ens acompanyin per tenir i per gaudir també d'una nutrició adequada. Això val per a tots, de petits a grans, però és encara més important quan s'entra en l'etapa de l'envelliment. D'això exactament volem parlar a l'Àngels aquesta tarda. Ho farem amb la doctora Magda Carles. Ella és llicenciada en Medicina i Cirurgia, postgrau de Dietètica i Nutrició i màster en Ciències dels Aliments de la Universitat de Barcelona. A més, és divulgadora mèdica i ha escrit diversos llibres sobre la matèria, és a dir, que és qui més en sap, segurament. Com a divulgadora, a més, realitza conferències arreu d'Espanya, com la que va fer doncs, el passat mes de desembre, l'any passat, per tant, dins del cicle de conferències de la Fundació Llegat Roca i Pi i que duia per títol Nutrició per un envelliment saludable. Doctora Magda Carles, benvinguda a l'Àngels i moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Bona tarda.
A veure, com menys cuidem la nostra nutrició, més risc correm a mesura que ens fem grans?
Sí, a mesura que es fan grans, però de fet durant tota la vida. Vull dir que menjar bé és una inversió ja des de petits. El que passa és que quan ens fem grans encara és més important. Però és important tota la vida menjar bé. No és que a partir dels 40 o dels 50 dius, ai, ja tinc cabells blancs, començarem a menjar bé. No, sempre és important.
Primer error, eh?
Sí, exacte. Sí.
Cometem
no
molt.
No pots esperar a dir, em faig gran. No,
exacte.
Ja de petits.
Sí, sí. Perquè sembla que hi hagi aquesta, com de petits és important la nutrició, cuidem l'alimentació perquè som petits. Llavors és com si hi hagués
un parèntesi llarg, i després ho tornem a
tenir en compte. Mira, no hauria de ser així.
La gent quan comença a trobar-se una mica malament, o quan veu que s'engreixa i no controla, que no pot tornar, deia, és que abans deixava de menjar no sé què i en una setmana m'aprimava. Quan comencen aquestes coses que el teu cos comença a fallar una mica, fallar entre cometes, la gent es torna a interessar per la nutrició, saps? S'ha de dir que el sexe femení sempre s'interessa més que el masculí.
Partint de la base de la meva ignorància, que és total en aquest tema, i que segurament molts compartiran, a veure, què hem d'entendre per nutrició?
Mira, nutrició és tot el que passa un cop ens hem menjat els aliments. L'aliment és el que tenim al supermercat, això que deies tu, amb l'IVA i sense l'IVA, no? Jo compro una poma, compro un bistec o compro un xiclet, el que vulgui. I a partir de que jo ho poso a la boca, tot el que passa en el meu cos és la nutrició. Nutrició, una definició força acadèmica, seria dir que és tot el procés que fa en l'organisme o en els aliments per treure les substàncies que ens interessen i el seu efecte en nosaltres. Per tant, és un univers, com jo deia en aquella frase, immens, no conegut del tot i molt complex.
És un error associar únicament dieta i nutrició? És a dir, que van lligats, segurament, però no són sinònims, per entendre'ns.
La dieta és el que mengem, la nutrició és el que passa amb aquesta dieta, no? Formen part d'un sol procés, que és el nostre procés de l'alimentació, però no vol dir exactament el mateix. De manera que un es pot alimentar d'una manera i nutrir-se d'una altra. Depèn també de com estiguis tu. Posem un cas, no? Dos persones es mengen una poma els dos, però els dos s'estan alimentant igual. Però resulta que un dels dos té un problema de malabsorció. Aquest que té problema de malabsorció no s'estarà nutrint igual, perquè el seu cos no l'està absorbint igual. D'acord?
Sí,
cosa és alimentació, una altra cosa és nutrició.
La conferència que vas realitzar, vas fer el mes passat,
sí.
Vas començar volent destacar sobretot la importància de la nutrició. Per què és tan important?
Home, perquè nosaltres, en el fons, som no en el fons, i a la superfície, som mamífers, som sers vius, i un dels pilars de la nostra salut, doncs, és el que mengem. El que mengem, el que respirem, el que descansem, i jo m'atreviria també el que pensem, no? Però el que mengem és una de les columnes fortes de l'edifici que és el nostre cos i la nostra salut. Mm-hmm. Per tant, hi mengem cada dia, i mengem des de que naixem, i fins que ens morim. De fet, sí. Un mal símptoma en una persona que està molt malalta, si ens hi fixem, i hem tingut algun avi, algun besavi que ho hem sentit, ja no té gana. Quan una persona molt malalta comença a dir ja no té gana, ai, no? Per tant, és un procés que dura tota la vida. I a més que ho fem diverses vegades al dia. Per tant, és molt important, però a més és de les poques... Clar, l'aire que respirem no el podem, no és tan fàcil que el triem, però el que mengem sí que ho podem triar. Per tant, té una importància en tots sentits, no?
I es va acumulant? És a dir, dura tota la vida, però clar, és una, com una, va fent sedició, diríem, va acumulant-se,
sí,
per tenir la importància de tenir un bon envelliment.
Evidentment que sí. Mira, de fet, l'envelliment no és que comenci, perquè el tercer sector, que jo tinc entès que és a partir de 65-70, no? Cada vegada ho anem allargant més, perquè és veritat que la gent cada vegada viu més. Però, en realitat, el cos envelleix molt, 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 molt abans comença a envellir. L'últim os del cos, que s'ossifica, és als 30 anys. A partir d'aquí, els ossos comencen a perdre molt lentament massa òssea. Vull dir que el procés de l'envelliment no és que comenci quan te jubiles, 65, clac, no. Comença infinitament abans. Passa que nosaltres no, afortunadament no ho veiem. Hi ha un moment en què és visible, però comença molt abans. Per tant, doncs, tot el que mengem durant tota la nostra vida tindrà repercussions per després. De fet, si jo, per exemple, de jove, un exemple, he fet esport, he tingut una alimentació equilibrada, he ingerit les dosis de calci i de vitamina D que toquen, doncs tindré uns ossos molt més forts tota la meva vida. I, per tant, quan toqui el moment de l'envelliment, doncs aquests ossos tindran una resistència diferent de qui s'ha posat, de qui s'ha alimentat malament. El mateix podem dir de les artèries, les tindré molt més lliures si jo he tingut una alimentació acurada, que sigui menjar com a donar la gana. I així es podrien anar dient un piló de coses. Podríem dir que la nostra salut en aquesta època tardana de la vida, quan comences a envellir, és una mica el resultat de tot el que has fet de jove.
Per tant, no sé si la manera d'alimentar-se es descuida amb l'edat.
Depèn. De la manera d'alimentar-se, el que passa és que hi ha una preocupació durant tota la vida bàsica, que és el tema del pes, que en el nostre mitjà interessa moltíssim, perquè segons quines societats no interessa tant. El pes agafat com un ideal estètic d'estar prim, en fi, és una de les coses que interessen, però interessa menys a la nutrició com mida de salut. És a dir, interessa molt la nutrició a totes les edats, fins i tot a gent de 20 anyets, perquè un vol estar prim, però ens interessa poc quan parlem de que això, de lo que mengem, dependrà en gran part la salut de les artèries, la salut dels ossos, la salut dels nostres òrgans, no? Això interessa menys. Però és el que deia abans, quan comences a trobar-te malament, torna a haver-hi un interès per la nutrició. Però què passa? Que a mesura que et vas fent més gran i ja tens més problemes, hi ha molts temes que es comencen a complicar. Es comença a complicar, doncs, que hi ha gent que comença a tenir diabetis, hi ha gent que té algun tema cardiovascular. A vegades el poder adquisitiu no és el mateix d'una persona de 80 anys que d'una persona de 40. La disponibilitat dels aliments, el que ell pugui, diguéssim, anar a comprar o no anar a comprar, l'estat de la teva dentadura. Vull dir que hi ha coses de gran que es compliquen, que de jove no passa, no?
Són això els canvis fisiològics, no? Clar, que experimentem... Clar. I que comporten l'envelliment,
sí.
I que afecten l'alimentació. N'has esmentat alguns,
sí.
Però quins serien els que més destacaries i que potser serien més quotidians o més de que tinguem presents?
Mira, un dels canvis que quan tots envellim passa amb el nostre cos és que necessitem menys energia. És a dir, necessita més energia una persona de 40 anys que una de 80. La mateixa persona, quan té 80 anys, necessita menys. Per què? Perquè ens ha baixat la nostra massa muscular, val? Tenim més massa magra al cos i, per tant, tenim que menjar una mica menys. Per tant, el primer que tenim que tenir en compte quan ens envellim és que necessitem menjar una mica menys, d'acord? Bé, però una mica menys d'energia. El segon és que païm pitjor. De fet, això no ho notem quan tenim 65, ho notem quan tenim 40 ja.
Sí.
Que les paelles i les pizzas i aquelles coses que passaven a les 3 de la matinada que es podien prendre quan teníem 20 anys, als 40 ja dius, ostres, no és el mateix això. Per tant, el sistema digestiu també ja fa temps que va perdent capacitat, no? No és el mateix el nostre trànsit intestinal, els budells que amb el temps van cada vegada més lents. Per tant, tenim que procurar també que amb l'edat prendre més fibra i prendre més aigua. Anem perdent aigua, també, perquè una persona gran, doncs, dels canvis que té, és que ha perdut aigua. Té menys aigua en el seu cos una persona gran de 80 anys que una de 40. Doncs també hem de cuidar més el tema de l'aigua. I així podríem anar dient un piló de coses. Absorbeix pitjor els nutrients. Què passa? Quan jo menjo aquesta famosa poma que hem dit abans, doncs els seus nutrients s'absorbeixen al llarg de l'estómac i de l'intestí. De fet, per això l'intestí és tan llarg, no? Perquè tinguem temps d'absorbir cosetes per allà, no? Doncs aquesta capacitat de l'intestí, quan et fas molt gran, es va perdent. No és que es perdi, va disminuint. I, per tant, tu tens menys capacitat d'absorbir nutrients. Això què vol dir? Que una persona gran ha de menjar menys quantitat, menys energia, però que ha de menjar molt bé. Un mite que es diu, per exemple, a les persones grans, no, persona gran, per sopar, un iogurtet, ja en té prou. Això és mentida, eh? Una persona gran, per exemple, necessita tantes proteïnes, o més que una persona jove, justament perquè n'absorbeix poc. O sigui que hi ha mites al redor d'això, com si la gent gran en quatre coses ja passés, i no és veritat, eh?
De fet,
és un error, eh?
Aquests mites falsos, als quals també et vas referir a la conferència, que serien aquest, potser és un dels més clars, però n'hi ha d'altres, molts altres,
que segurament
la gent té molt absorbits i no acaba de saber que són mites. Clar.
No, i després és com dir, bueno, doncs ara menjaré més sa i ho penjaré tot vegetal. Escolti, serà més sa si està ben equilibrat, clar, si hi ha totes les substàncies que tenen que haver-hi, si posa els aliments que tenen que haver-hi. I si és gran, doncs encara pitjor que pitjor. O, per exemple, hi ha persones que prenen molts medicaments quan són grans, no? Doncs aquests medicaments poden fer interacció amb els nutrients, saps? Hi ha medicaments que fan que s'absorbeixin menys ferro, o menys calci, o menys no sé què. Clar, passen coses. El que està clar és que quan tu fas gran has d'anar adaptant la dieta a la teva edat. Però no als 70 anys, quan tens 40 ja, eh?
Exacte.
Molt abans, eh?
Sí.
Un dels errors...
Cuidar-la sempre, amb totes les edats, sempre, però a partir d'una edat... Ja pensar, diríem, amb el que ens depara d'aquí 20-25 anys.
Exacte. No, mira, jo crec que un dels secrets, entre cometes, per viure molts anys i viure bé és adaptar-se a les circumstàncies i l'edat. I l'edat no deixa de ser una circumstància, que no podem evitar, no? Doncs tu, quan tens 30 anys, pots fer unes coses, 40, 50, has d'anar sabent quina edat tens. I no intentar menjar quan tens 60 igual quan tens 20.
Clar.
Com tantes altres coses, no? Adaptar-se, jo crec que és un acte d'intel·ligència que va molt bé al nostre cos.
Això que comentaves de que quan la gent que es fa gran, doncs, que ens fem i tots ens hi farem,
sí.
De dir a la nit, doncs, mantinc el sopar, però un iogurt i una peça de fruita.
Sí.
També és important mantenir, perquè es fa els 5 àpats del dia, no?
Sí.
La gent gran ha de mantenir aquests 5 àpats?
A veure, això és molt personal. Depèn de cada persona, quina salut tingui, quin pes, quines circumstàncies vitals, si és una persona que és autònoma i camina i sap cuinar-se. En tot cas, és important fraccionar el menjar i sobretot no fer mai grans quantitats de menjar. I també és important, igual que amb els joves, no tenir mai sensació de molta gana ni estar massa tip. Jo sempre dic que hi ha una paraula de vocabulari català que és tip, que la tindríem que deixar ja en un calaix.
Sí.
Perquè tip és d'altres èpoques. O sigui, tip no tenim que
és estar vintage.
Tips. Total. És vintage i postguerra, jo diria, no? Yeah. És tip vol dir que ja t'has passat, que ja tens l'estómac a punt d'explotar. Estàs tip, nen? No, tindries que dir, tens gana encara. Un menja per no tenir gana, no per estar tip. No? I amb el no tenir gana pot haver-hi el mateix plaer que estar en tip. Que passa que a vegades estem molt amb la cultura de l'excés, no? O sigui, el que ens dona el plaer és l'excés, quan en realitat tindria que donar-nos la qualitat del menjar.
I ara que hem deixat les festes de Nadal enrere...
Bueno, és un exemple clar.
Exacte.
És un exemple clar.
És associar l'excés amb el menjar bé.
I amb la festivitat, no?
Sí, exacte.
Quan podria ser un menjar festiu sense que fos excessiu. És a dir, està molt bé que hi hagi uns plats especials per Nadal o per el dia que sigui, que és, només ho prens aquell dia de l'any i allò significa moltes coses, no? Però cal que sigui tant? Possiblement també reflexa això èpoques passades, no? En què menjar d'aquesta manera era molt excepcional. Exacte. I ho hem mantingut com una tradició. Potser això de la quantitat tindríem que adaptar una mica a les circumstàncies actuals.
Es pot menjar
actuals.
Menys de qualitat i gaudir de l'àpat.
I tradicional, i igual. Exacte, tradicional, igual, eh? Exacte. Jo no estic dient que s'hagi de canviar el menú en cap sentit, eh? Mm-hmm. El que sí que podríem adaptar és la quantitat. Sí, sí, crec que seria una cosa que ens afavoriria molt la nostra salut, la salut d'aquests dies, no?
Sí, perquè són àpats que sembla que no s'acabin mai pel nombre, no. Per la llargada i pel nombre de plats que ens...
Clar,
encara un
clar.
Altre, encara un
sí,
altre.
Exacte, exacte.
En la conversació que vas fer al Centre Cultural Carme de Badalona, vas parlar dels 10 punts claus de la dieta per envellir bé.
Sí, sí.
No tenim massa temps ara, però... I no... A veure, no els podríem desglossar tots, però sí, sí que m'agradaria que... Ah, si ens en poguessis fer un resum o així ràpid o destacar-ne alguns.
Mira, el primer que destacaríem és que un ha de ser conscient de l'edat que té, de l'exercici que fa, i per tant adaptar l'energia de la dieta en aquesta realitat. Per tant, baixar una mica l'energia de la dieta. Al igual que quan ets més jove, ha d'haver-hi fruites i verdures cada dia. Cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, i més quan ets gran, perquè veig que deien el trànsit intestinal, de la malabsorció, etc, etc. Has de procurar que l'oli sigui el teu principal condiment, l'oli d'oliva, perquè ja que el tenim, doncs, escolta, aprofitem, no? Perquè cardiovascularment va molt bé.
Sí.
No excés de sal, no excés de sucre. Això és important sempre, que quan ets gran, molt més, perquè el nostre pàncreas, que és el que segrega la insulina, que és el que regula la quantitat de glucosa que entra a les cèl·lules, és molt més manta quan ets gran. Per tant, ho tolerem molt pitjor l'accés de glucosa a la sang. Per tant, doncs, sucres...
Deixar-los?
No, nivell molt baix, nivell molt baix. Cada persona en funció del sí. seu metabolisme i de l'exercici, perquè quan més em mogui, més sucre puc prendre. Això també és una cosa que no és el mateix una persona que estigui tot el dia a la cadira que una persona que faci el seu passeig pel dematí i el seu per la tarda.
De fet, les persones que són diabètiques, doncs se'ls hi...
Sempre han de fer exercici.
Sempre els diu que sobretot acompanyada de l'exercici.
Procurar que hi hagi dintre la dieta, doncs, evidentment, farinàcies integrals, que hi hagi llegums, que hi hagi peix blau per un tema cardiovascular, també, no? Procurar, evidentment, també que les formes de cocció siguin molt, molt bàsiques, molt bàsiques. El sofregit no és el més interessant per nosaltres, especialment quan és gran, perquè és una cosa que... Què té el sofregit nutricionalment? És molt bo des del punt de vista gastronòmic, amb aquí no ens hi posarem, sí. Perquè aquí, si hi algú gastronòmic, ens posem mans al cap, però clar, allò és un oli que es fregeix i es fregeix, i per tant es va degradant. I per tant, doncs, a part que porta substàncies poc recomanables, costa de pair. Com que tu ets més gran, et costa de pair. Per què costa de pair una paella? Mm-hmm. Doncs perquè hi ha molt sofregit, moltes vegades, no?
Sí,
és una de les causes.
És el que li dona més sabor, però...
Clar, a vegades la gastronomia i la nutrició, ai, a vegades van juntes, a vegades no tant. Bueno, doncs aquestes coses s'han de tenir en compte. Tot això no farem res, realment. S'ha de menjar fresc. Si vols, un dels dos punts és menjar fresc. Tot el que és processat, precuinat, ultraprocessat, no és mai massa convenient, però quan ets gran encara menys, no? S'ha de mantenir els nivells d'ingesta de calci. Perquè, a veure, tots sabem que el sedentarisme fa perdre més calci dels ossos. O sigui, quan menys et mous, més calci perds. Uh-huh. I a vegades la gent gran no es mou tant com la jove, perquè tenen estat més... Cosa que se'ls ha d'estimular fins al final. No pot fer exercici fins al final, que és un altre mite. No puc fer exercici perquè sóc gran. Mentida. Pots fer un exercici diferent. N'has de fer sempre d'exercici.
Exacte.
Jo diria en plan obligatori, pràcticament. Quasi tant com la dieta, eh?
Va molt de costat.
Va molt de la mà. Doncs home, els nivells de calci qui te'ls porta? Els làctics, no? No cal que siguin enters, poden ser desnatats, però vull dir, abans de treure els làctics, amb els quals també hi ha els làctics fermentats, que són els iogurts, pensa-t'ho dues vegades, perquè és la font més immediata de calci que tenim. Uh-huh. La més biodisponible. Evidentment, un bròcoli té calci, clar que sí, però no té la biodisponibilitat que té amb un iogurt.
Clar.
Que és un altre mite, eh? Mm-hmm. És que calci n'hi ha per tot, sí, però és que una cosa és el calci que hi ha en l'aliment i una altra cosa és la facilitat que tu l'absorbeixes. Són dues coses diferents, saps? Són dos temes diferents. Que a vegades no s'ha de mirar només el calci que hi ha en l'aliment, és la biodisponibilitat.
Vale. El que tinc clar, escoltant-te, Magda, és que cal molt més coneixement, més coneixement i potser seria bo que a mesura que ens anem fent grans, d'alguna manera tinguéssim aquesta...
S'ha de saber més.
Exacte.
Mira, la salut passa, jo ho dic sempre, la salut passa pel coneixement. Segur, perquè tenim que saber què tenim que fer amb el nostre cos i amb la nostra salut, com ens tenim que cuidar de la dieta, de l'exercici, de la forma de descansar, etc. Igual que també es podríem saber des del punt de vista del dret fiscal o d'altres coses,
però
la salut és el primer. I moltes coses no se saben. No se saben. O potser hi ha tantes idees contradictòries sobre el mateix que tu no acaba agafant la pitjor, no? Per tant, jo crec que una eina de salut és la divulgació científica de la salut, de com cuidar-se.
Fantàstic. Doncs avui hem conegut un munt de coses i hem posat un granet més de sorra, però cal encara molt més, sí, molt més coneixement. Doctora Magda Carres, moltíssimes gràcies
a vosaltres,
per tot el que ens has explicat. I fins una altra.
Molt bé. Adéu-siau.
Ens acomiadem avui aprofitant que el cicle de conferència de la Fundació Llegat Roca i Pi continua. Mireu, us dic que divendres vinent, el 18 de gener, el Centre Cultural El Carme acollirà la conferència, acollirà la lingüista i escriptora Maria Carme Junyent, que parlarà del català del segle XXI, reptes i oportunitats. Doncs que, com pensem que calen més oportunitats, aquí el programa sempre... ens hem acomiadat moltes vegades amb música en català, amb cançons en català, avui també ho farem, amb un grup que va despuntar fa un any, que va triomfar fa un any, que es diuen Els Amics de Manel, i que debutaven, com dèiem ara fa més o menys un any, amb aquest tema, Per ser feliç. Doncs això, com diuen Els Amics de Manel, Per ser feliç no cal permís. Que sigueu molt feliços i ens escoltem diumenge 20.
Per ser feliç, no cal permís. No cal permís. Party time. I no sé per què, però avui somriuré. Em sento un pibon, vull menjar-me el món, i és que ho tinc tot per fer. Ara és el moment que soni la cançó.